Together we've been on the run so long.
Nadar con atunes y otras aventuras gastronòmiques que no sempre salen bien és el títol de l'últim llibre de Pau Arenós. Cronista gastronòmic, no crític. Autor d'alguns dels llibres més importants sobre gastronomia dels últims anys. En aquest llibre, Pau Arenós ha fet un pròleg amb unes lliçons que sembla que no hem après en aquesta pandèmia, que des de fa més d'un any doncs, ha provocat que l'hostaleria trontolli com mai. En les primeres pàgines, i abans de començar amb les aventures gastronòmiques, que no sempre acaben bé, doncs fa una reflexió sobre la situació econòmica d'alguns restaurants d'alta cuina a causa del que estan patint, bé, del que estem patint tots, de fet. No? Segons l'autor, molts hauran de revisar la seva viabilitat, potser prescindir de les vaixelles dissenyades especialment pels productes que les ocupen o reajustar el personal. Alguns d'ells fins i tot haurien de reconduir els egos dels seus superchefs, segons ens explica en Pau. De fet, aquests superchefs van dissenyar grans projectes que en aquests moments serà probablement molt difícil de sostenir. També fa una valoració sobre el restaurant de menú, també sobre el delivery, que ha donat algunes alegries i algunes decepcions, també. I passat l'interessant pròleg que ens situa en el moment actual de la restauració. Pau Arenós, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar a dir-te que no puc estar més d'acord amb tot el que expliques en el pròleg del llibre, que sembla que li estigui traient importància al contingut, que no, però realment em sembla que toques algunes tecles que cal cridar-les en veu alta, no? I per, una d'elles seria aquesta del cronista gastronòmic o el crític gastronòmic, no?
Sí, de fet, el pròleg, diguéssim que el llibre té aquestes... El llibre té tres parts, el llibre com a cos, però el llibre està escrit i està preparat tot abans de la pandèmia, però no podria sortir un llibre sobre gastronomia, sobre vivències, sobre records, sobre experiències, sense parlar-hi del moment.
Clar.
Hi ha com dos tons, no? El to del pròleg aquest, el primer pròleg, el pandèmic, que és un pèl més dur i agre que la resta de llibres, és a dir, aquesta mala llet que té el pròleg, no té la resta del volum, no? I jo crec que realment s'ha de replantejar tot, s'ha replantejat totes les feines, s'ha de replantejar... Bé, jo ja vaig insistint i vaig parlant amb cuiners, els vaig dir coses, la veritat és que no em fan cas ningú, però...
Quin èxit!
Sí, perquè la gent escolta, m'escolten molt, però després, òbviament, és el seu negoci, la seva vida, i faran el que vulguin. Però jo faig com propostes racionalitzadores, no? Eliminar gestos, eliminar excessos, eliminar gratuïtats que fins ara s'han acceptat perquè vivíem amb aquesta bombolla de la diversió i del riure i del jijijaja i que ara mateix s'hauria de replantejar, no? Per exemple, un plat d'alta cuina que té, diguéssim, un element principal i després un secundari i en què tot suma, dic, 8 coses o 9, 5 o 6 tècniques. La qüestió és, cal, perquè el moment que tu estàs menjant el plat, visualment pot ser molt agradable, molt maco, però el moment que tu tot això comences a barrejar-ho, perquè quan claves un arribet, putinetges, el plat ha perdut completament el sentit. Ni tens textures, ni tens diferents sabors, ni tens res. D'aquestes 7 elements i 5 tècniques, quantes seran realment necessaris?
Ja. També hi ha una altra qüestió, que és el menú degustació, no? Que sembla que tu no tens una gran devoció per aquests menús degustacions, que t'obliguen a estar tantes hores.
Sí, a mi m'està cansant molt. A veure, jo els grans restaurants d'avantguarda, de cuina de creativitat, els defensaré a mort i els defensaré sempre, perquè és una expressió bestial de la creativitat humana. On hi ha enginy, on hi ha idees, on hi ha sentiments. Dit això, jo sóc molt mal client, perquè... la gent quan va a un gran restaurant, quan entenc un gran restaurant es ho fa un cop a la vida, un cop cada 3 anys i un cop... Jo hi vaig molt sovint. Quan tu s'has assegut 3 hores, jo vull sortir pitant. I la gent el que vol són 10 hores més. L'altre dia parlàvem amb el Joan Roca, una cosa que a més que acabem de publicar, reportatge sobre la seva filla Marina, que va tenir un accident molt greu.
Sí.
Parlant amb el Joan de totes aquestes històries, la gent quan va al celler arribarà a la 1:30, arribem més d'hora, però a les 7:30 segueixen allí a la terrassa, és a dir, la gent vol gaudir-hi completament el màxim, estirar aquell dia al màxim. Qual cosa també dificulta la vida als restaurants, perquè solapa amb el servei de la nit. Entonces, jo crec que tot és molt complicat. Crec que tot s'ha de simplificar. La idea seria aquesta. Simplificar, que no vol dir banalitzar, sinó anar a l'essència de les coses.
Hi ha una altra qüestió que ja fa temps que també li sento dir a en Ferran Adrià, que és el tema purament econòmic, no? El tema de la preparació dels cuiners respecte a l'economia i a la viabilitat dels seus establiments, no? Vull dir, es creen grans projectes que els entusiasmen. Posem l'exemple de les vaixelles, però és que és un exemple claríssim, no? No cal tenir un plat per cada producte ni una vaixella que sigui absolutament feta a la mida, no? A mi personalment això no m'aporta res, però en qualsevol cas, el que els cuiners tinguessin nocions mínimes sobre economia seria fonamental, no?
Seria molt interessant, però ells, de fet, quan es planteja un menú, quan es planteja una preparació, quan es planteja un plat, fan un inventari de costum-benefici, és molt clar, però, per exemple, a mi em molesta coses d'aquestes vaixelles que parles, no? És la inutilitat. Hi ha un senyor que ven moltes vaixelles a restaurants que fa vaixelles falleres. Són molt molestes. Aquestes coses són una reconstrucció d'un cranc. És una alterada, però és que és super altera. No és ni bonic, és altera.
És que no és bonic. És
una falla. Per exemple, una cosa que jo crec que s'hauria de començar a eliminar. A mi, el tovalló que tens sobre les cames, vull que sigui molt gran, molt bo, perquè vull eixugar-me bé els morros, els dits, però si la taula és maca, no necessito estovalles. Diré més. Gran part, la majoria de les taules tapades amb estovalles és que són lletges a matar.
Sí.
Són superlletges. Quan aixequen allò no és una taula, de veritat. Però si jo almenys preferia una taula de marbre, guapa, o de fusta, o d'un material que sigui bonica, que es neteja després de cada servei estupendament bé, i no necessito unes falses taules amb un recobriment bonic per solemnitzar aquesta falsedat.
I t'estalvies tota la bugaderia, per exemple.
Sí, exactament. I això... El meu sentit és aquest. Per exemple, el canvi de cobert. Però per què tants canvis de coberts? Canviem el cobert quan sigui necessari. I un gran restaurant d'aquests que n'hi ha 25 plats i cadascú té un diferent, passi. Però aquests restaurants que volen aparentar ser alguna cosa, que canvien el restaurant. L'altre dia estava un restaurant i dic, no cal que em canvieu cada plat, no cal que m'ho canvieu les coses. Si està absolutament merdat, si això sí, però si no, no cal. No cal. No cal fer aquesta despesa d'aigua, aquesta despesa de personal, aquesta despesa... Racionalitzem, de veritat, simplifiquem.
Bé, el llibre té històries de tota mena, aquestes aventures de tota mena, fins i tot la de nedar amb les tonyines, però, bueno, que aquesta va ser de les que va acabar malament. Però jo he seleccionat algunes, no? Per exemple, doncs aquest restaurant de Casa Marcial, que té 13 veïns, 19 vaques i dues estrelles Michelin.
Sí, a Nacho, quan vaig estar-hi aquí a Casa Marcial, veia tantes vaques que li vaig dir, Nacho, per favor, compta'm, i va comptar-hi, eh? Va trucar als veïns perquè li diguessin quantes vaques n'hi havia.
Sí,
el periodisme, aquesta cosa de la dada, si és la dada, és la dada, no és una aproximació. En aquell moment hi havia aquesta quantitat de veïns i aquesta quantitat de vaques. Clar, tenir un restaurant de dos estrelles en un lloc on a l'hivern, per exemple, és complicat arribar i tots són restaurants d'estiu, però que assumeixen aquest risc de sortir de la tipicitat sense abandonar territori i proximitat. Al contrari, reforçant això, però amb una visió personal, ostres, s'ha de ser molt valent, s'ha de ser molt llançat, s'ha de tenir les coses molt clares. Ningú t'aconsellaria fer això en un lloc com així. A canvi, estàs en un lloc
meravellós. Clar, el que passa és que sí que s'està qüestionant, de fet, canviar de lloc, no?
Bueno, ells sempre s'ho plantegen, però com que tenen... Però ells no marxaran, perquè com que tenen també altres restaurants, tenen la Glòria, tenen els restaurants amb diverses poblacions d'Astúries, al final, si aquest restaurant te'l pots permetre, és a dir, el que tens a tenir és viabilitat, i que tot estigui pagat i que tot funcioni. Però si altres coses funcionen molt bé i et pots permetre això perquè et ve de gust, perquè et vols expressar d'aquesta manera, també és legítim. L'absurd és tenir un restaurant d'aquest tipus i que no surtin els números i seguir empenyat en tirar-ho endavant. Si tu tens un bon pla i dius, bueno, aquest restaurant ni guanyo ni perdo, però està ahí, però el vull tenir perquè aquí és un laboratori, un lloc on treballo, un lloc on soc més jo, A mi també em sembla que això, la veritat.
Ja. Escolta, en aquestes històries també trobem molta informació sobre alguns plats. Per exemple, la història número 27, que és la Gualdos, la ensalada mutante. Sí. Bueno, les històries a vegades dels plats van evolucionant i a vegades tenim ja llegendes, no?, sobre qui va fer el plat, qui el va elaborar per primera vegada o com era aquell plat i en què s'ha convertit, no? Perquè sembla que aquest exemple de la Gualdos, que era un plat ben, una amanida ben senzilla, doncs s'ha anat complicant amb el pas del temps, no?
Sí. Bé, aquí és molt important la traçabilitat. Fins que no tenim els cuiners autors o cuineres autores, és molt difícil establir amb certesa quin és l'origen dels plats. Els plats que tenen 100 anys, que ens han explicat, per dir alguna cosa, hem parlat d'un segle, no? Que ens han explicat una història, normalment són falses. La sabia russa és falsa, la de els dos Benedict n'hi ha diferents versions de possibles autors, encara que n'hi ha un més clar que altres. Llavors és molt important o molt interessant establir, intentar remortar al màxim dels orígens dels plats i que t'endús veritables sorpreses. És que quasi tots els plats, i quan no n'hi ha una autoria que és d'un restaurant que el va començar a fer de manera molt recent, perquè fins i tot plats que provenen d'autories de restaurants n'hi ha diferents gent que diu que el van fer ells, és complicadíssim. I sobretot, el que jo estic en contra és el pensament cacatua, que és el corta i pega. És a dir, que no surt aquí, però és un exemple molt clar. La pizza margarita. No n'hi ha ni un sol document que es pugui atribuir a August, que a August de Margarita de Savoia, que ella la provés amb una visita a Nàpols. No n'hi ha ni un sol document. I l'únic document que n'hi ha és probablement l'únic que tenia és fals. Tu trobaràs una tona, però una tona de textos copiats uns dels altres, parlant que la pizza margarita es diu així perquè Margarita Savoia la va provar i li va agradar molt, i és mentida. I és mentida. Pues, i n'hi ha molt poca cosa, molt poca informació explicant el contrari. Pues, la feina dels periodistes és brindar tot això, com a mínim, si tens el dubte, no contribuir-hi a distribuir dades falses. No tinc ni puta idea.
Però és que això, saps què passa? Que va passant com si fos generacionalment i al final s'acaba convertint gairebé en una veritat, no?
Però és que passa. No tenen vergonya, és que no tenen vergonya. Per què tu quan llegeixes un text d'on sigui...
creus que és veritat?
Te creus que és veritat? Dius, és que no ho sé, jo explico. És que no sé per què es dediquen a reproduir les coses d'aquesta manera. Tu pots dir, hi ha una llegenda en torno tal i qual, i salvar la papereta i passarà a altre rotllo. Però aquesta cosa d'aquesta...
Que tampoc no cal mullar-se, tampoc no cal afirmar-ho.
Si no ho saps... No, exactament. No t'enfanguis.
Clar. Escolta'm, anem als arrossos, que és un tema que sé que, sí, a més de controlar-los, doncs sí, és un tema que t'interessa. La història número 30. Dicen arroz y en la cabeza estalla el confeti.
Sí. A mi em diuen arroz i jo estic content. És a dir, jo menjo unes merdes d'arròs que són impressionants. Jo trobo un arròs i el demano, encara que sé que serà dolent. No puc resistir-me. Sí. Amb l'arròs passen moltes coses. I, per exemple, tornar a la pizza, no? La pizza napolitana, aquesta pizza margarita, la pizza napolitana, hi ha una associació que defensa el seu origen o defensa com es fa, no? I aquest és un lobby que intenta defensar i vendre els productes de la Campània. Està molt bé, fantàstic. Però ningú dubta que les regles que es marquen de la napolitana siguin les regles. A la paella no passa això. Tu dius, la paella valenciana es fa d'aquesta manera i surt un pilot de persones que diuen el contrari. És a dir, els arrossos, la gent que els faci com li passi, com vulguin, com es doni la gana, és igual. Però si tu fas paella valenciana, intenta, si dius que fas paella valenciana, intenta cenyir-te a les quatre regles, que a més són de fa quatre dies. Això és així, com el de la pizza napoletana, eh? Aquests tios s'han inventat que la pizza napoletana es fa d'aquesta manera i ja està. I la paella valenciana es fa d'aquesta manera i ja està. Què vol dir tot això? Que la paella valenciana, en realitat, és un plat de quotidià que la gent feia al camp quan estava treballant amb els aliments que tenia. I què tenia? Bàsicament tenia verdures. I quan jo tenia una mica d'un pollastre, és un plat de subsistència, de poques coses. L'únic que es fa segur d'una paella valenciana és utilitzar els mínims elements per un resultat excepcional. I aquí està la grandesa de l'arròs. Com que ho absorbeix tot, la gramínia, amb molt poques coses, tens un gran resultat.
Molt bé, a vegades dolents, però a vegades amb sorpresa, com és el teu cas, en el cas de, parlant de l'arròs de Casa Carmela en la playa, a la platja, sí, de la Malva Rosa, no? Que sembla que vas menjar, sí, un arròs en condicions.
És l'únic arròs que jo m'ajuda l'arròs de la meva iaia, de la meva àvia. Tots els altres arròs, que poden ser més o menys bons, no mai he tingut aquest flash. Mai, en cap arròs. I aquest sí, no sé, a mi em fa cosa tornar a repetir-lo, però si no és
per si de cas.
El mateix viatge.
45 històries que parlen de plats, del Solomillo Wellington i la seva història, dels pijames i de moltes i moltes qüestions relacionades amb la gastronomia de la que en sap molt en Pau Arenós. Un llibre divertit per una banda, però també un llibre per reflexionar sobre la gastronomia, sobre l'alta cuina, sobre els restaurants de menús i sobre aquells restaurants que són de carreteres secundàries, segons com el defineix el Pau, però que ens poden oferir menjar absolutament extraordinari. Pau Arenós, moltes gràcies per passar tapa el tiramilles i que vagi molt bé el llibre.
Moltes gràcies.
Fins un altre, un petó.
Adéu.
Adéu, adéu.